Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és divendres 20 de gener, darrer dia de la setmana, són les 3 i arrenca la caravana, el programa de la Ràdio en Català que té unes ganes de cap de setmana, i ho fem com sempre amb Núria Rosa a la direcció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres de cada divendres i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral, fot-li, David!
La caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui els gripaus, el TikTok i el professorat agafen tot el protagonisme en aquesta nova edició de la caravé. Perquè hi aneu donant alguna volta. Heu acceptat mai un repte viral de TikTok? Si és que sí, per què ho heu fet? I encara més, sabeu quan poden arribar a pesar els anomenats gripaus de canya? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de la caravana.
I estrenem secció cada divendres amb Pau Canyes, que ens explicarà històries curioses però reals a la Mare dels Ous. Pau, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Avui a la Mare dels Ous sabrem què va passar a Londres el 17 d'octubre del 1814, quan va haver-hi un problema bastant gros. Aneu-hi pensant, que en uns minuts us explico tots els detalls.
I quina serà avui la pregunta del dia, Nina? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia sabrem com ha de ser un bon sopar. Què sopa la gent dels carrers de Sants? A quina hora? Com ho podem millorar? Ho parlarem amb la nostra experta d'avui, Sara Martínez, nutricionista clínica i esportiva i tecnòloga dels aliments, i molt, molt atents i atentes, perquè avui us porto una petita sorpresa.
Ai, ai, ai. És divendres i, per tant, és dia de secció desinformativa, que en temps de crisi va molt bé. Andreu González, molt bona tarda.
Bona tarda. El desinformatiu amb el guionista i humorista Josep Maria Reventós, que ens explicarà aquelles notícies que mai han existit, però que podrien haver-ho fet.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a les 4 de la tarda a la caravana i seurà al nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Laura Capdevila, cantant i compositora, que ens presentarà el segon avançament del seu primer EP, Microcosmos, que veurà la llum el proper 17 de febrer.
I si som a les portes del cap de setmana, ja sabeu que a la caravana parlem de cinema i de cuina, Nina.
Amb Víctor Rodrigo, periodista expert en cinema, parlem, atenció, de les millors pel·lícules amb traduccions de títols surrealistes. I la xef del restaurant Sempruniana, Ada Parellada, ens parlarà d'una de les verdures més odiades i estimades, el bròquil.
I a partir de les 5 de la tarda, no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera hora d'aquest programa, perquè ve carregadeta de temes, Andreu.
Perquè cada divendres obrim plana d'actualitat rosa amb Sergi León, Sílvia Muñoz i Núria Ros, el nostre safareig per principiants. I a més, tancarem programa amb les músiques per caravana que ens proposa Marc Pardo. Avui en parlarem de música francesa.
Tot això i encara més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, preguntant-li a l'Andreu qui ha estalquejat avui.
Doncs avui he estalquejat a la Laura Capdevila. Primer de tot, molt normal, he de dir, el seu perfil d'Instagram. Com en els seus videoclips, regna bastant els colors càlids, vintage i granulats.
Mira que bé.
Les fotografies, és a dir, fer-ne per ella mateixa, no són massa el seu fort. I és que es nota a quilòmetres de distància quan les fa un fotògraf i quan les fa ella. I com es nota? Doncs bàsicament perquè normalment penja selfies. Així de clar.
Ai, ja l'ha atrapat.
Sí. He de dir, d'altra banda, que sóc una persona bastant reàcia a les rastes. I no entraré en un jardí perquè avui no en tinc ganes.
No hi entris, no hi entris.
Però no em donen confiança ni tampoc bona espina.
Ui, 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 prejudicis, eh?
Sí, no, no.
Perquè s'ha de ser molt net, tu, per portar.
Sí, això és veritat, això és veritat. Però mira, no m'han agradat mai i tampoc m'agradaran. I estic parlant perquè els mesos del 2019, quan és quan em portava, i ara encara en porte, doncs ho he vist i no m'ha acabat de fer el pes, diguéssim. Comentari afegit. De persona que no s'ha fet mai rastes i tampoc se'n farà. Les rastes no comencen a les arrels? És una pregunta.
No ho sé, jo no ho sé.
A veure, a les arrels, sí, però no tant com perquè et
facin un ús...
És que, saps què passa?
A l'arrel, arrel del cabell, segur
sí,
que no.
És que en moltes fotografies té un tros bastant gran de cabell llis, i llavors, com a la meitat, hi ha la rasta.
A la meva germana li van fer un d'aquests en una festa. Veus? I després va acabar plorant amb ma mare i anant a una perruqueria que li traguessin la rasta.
Ara bé, una fotografia del 13 de setembre de 2020. No sé on estava, però tres micos a l'esquena no els porta tothom, ja us ho dic. I tampoc ho aguanta tothom, i menys una persona amb el cabell llarg. Perquè sí, senyors i senyores, els micos es comporten com els nens i nenes petits, i si en teniu a casa sabreu que tenen una mania bastant incontrolable de tirar dels cabells.
Això seria Tailàndia o per allà.
Tothom en té casa de micos. Sí.
No, de nens, de nens, de nens.
Necessito sortir d'aquí per anar a donar de menjar el meu.
Com es diu? Com es
sí,
diu?
Sí, però ha sonat total així.
No, no, però, en fi, per tenir un Instagram que jo el classificaria d'anar per casa, només tinc una paraula més a dir, i és que està aprovada.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs, si bé l'altre dia us parlava del moment de netejar les ulleres, avui us porto els moments en què l'Andreu s'hauria de treure les ulleres, però no ho fa. Primer, i ben estrany, quan em dutxo, no me les trec mai dels mais.
Perdona? Com?
De debò?
Sí, em dutxo amb les ulleres.
Però amb el baf...
No, no, no. La veritat és que mai m'ha passat. El que em passa és quan surto de la dutxa, llavors sí... se mantenen les ulleres.
Ai, de veritat, Andreu, però... qui t'entengui, mare meva.
Segona situació.
El títol de la secció està molt ben trobat, perquè sí, són ben bé sí, les cosetes,
les cosetes
de l'Andreu.
Segon, quan estic a la platja i no porto lents, tampoc me les trec. És a dir, entro al mar amb les ulleres.
Ui, però això és...
Problema, perillós.
Les
sí.
pots perdre?
Les puc perdre.
Sí, entre
una
onada.
Sí, no, no, i m'ha passat alguna vegada que m'he estat més de mitja hora buscant les ulleres perquè no floten. Però, en fi, tercer, aquí aquest tema és en les intimitats, que depèn de com, tampoc me les trec. Quart, quan em canvio i m'he de posar, per exemple, una dessuadora, tampoc ho faig. Què passa? Que de vegades
cauen.
Em quedo amb la varilla.
Comprovadíssim.
Podríem dir, en resum, que només me les trec quan dormo. I tot i així, de vegades... dormo amb les ulleres posades.
No ho puc creure, de veritat, eh?
Sí. Perdona,
És com un complement.
Perquè quedi clar,
Sí.
Només quan dorms, eh?
Sí, normalment sí, me les trec només quan dormo.
Val,
sí.
Val. Ho dius la gent que...
Mira, avui és ho diu la gent que i no entenc la gent que veu i fa festa al metro.
Ara.
A veure, gent, amb l'incòmode que arriba a ser al metro quan es va movent d'un lloc a l'altre... No us agrada estar més en una discoteca? Sí, entenc que l'entrada és cara, però, per favor, cuidem-nos una miqueta i també cuidem el nostre transport públic,
indignació.
Que l'hem de fer servir tots.
Indignació absoluta.
Sí. I si em preguntes de què ve, no, jo t'ho explico.
Estava rient perquè sembles un avi amb un cos de nen de 20 anys.
No, jo t'ho explico. És que avui una amiga meva m'ha dit, fan una festa al metro, i dic, però què és això?
La festa al metro, organitzada.
Això sona molt d'àvia.
Demà.
Demà hi ha una
no
festa organitzada al metro?
Sí, no se sap exactament on, només se sabrà demà a la nit. Què diran? Tothom a la parada tal, del metro tal.
Compte amb això, eh?
Com sí. Toqui la de casa nostra, d'algun de nosaltres.
Sí, per sí, això ho dic, bàsicament.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs després d'uns dies de vent insuportable, doncs m'ha fet molt feliç quan he aixecat la persiana i he vist el cel clar que hi havia i el temporal, doncs, calmadet. Que això també va bé.
Propòsit d'ahir?
He de dir que, de moment, no m'he gastat res en tonteries aquesta setmana per fer plans, així que estic orgullós de mi mateix perquè he aconseguit el meu propòsit. Que era no gastar-me excessivament diners.
Sí, 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 està bé.
Sí.
Nou propòsit, va.
Doncs he de començar a estudiar quin és el metro que va menys ple per agafar-lo cada dia, perquè avui he vingut més que còmode.
Agafa la línia 2.
No, 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 no la línia, sinó... El metro.
Ah, l'horari.
És a dir, sí, l'horari del metro.
Mira, com més aviat, millor.
No et pensis, eh?
No,
no, no. No, perquè hi ha dies que l'agafo una miqueta més tard i va molt buit. De vegades que l'agafo entremig d'hora i tard i va a tope. I de vegades que l'agafo molt d'hora i també va així, bueno, bastant ple.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B. A la caravana de Ràdio Estel.
No minuts que passen de les 3 de la tarda. Obrim la cara B d'aquest programa. Ja ho sabeu, totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Què ens expliques avui, Núria?
A veure, doncs avui començo parlant de gripaus.
Ai.
Sí?
Mira'ls.
Abans d'anar al tema, us vull fer una pregunta.
Va.
Si alguna persona d'aquest estudi o des de casa, segur que sempre la responen, que senti fàstic per aquest rèptil. Són rèptils?
Gripaufòbia.
Sí, us fan fàstic o no us fan fàstic?
A mi no m'agrada.
A mi tampoc.
No. Crec que són amfibis.
Ah, no?
Són amfibis. T'he de dir que són sentiments trobats, perquè jo quan era petit els agafava. la veritat.
Ah, doncs jo em pensava que hi hauria més gent que li farien fàstic. No, era curiositat, no? Perquè necessitava saber que no sóc l'única que entra en pànic quan en veu un. Em fa molt i molt de fàstic. Dit això, molta atenció perquè han trobat a Austràlia, per sort ens queda lluny, o almenys per mi, un monstruós gripau de canya, un sapo de canya, que es coneix així, de ni més ni menys que 2,7 quilos. Què digueu, sisplau?
Parem-ho
tot,
eh?
Perquè em desmaio. Sí, sí, 2,7 quilos.
Molt gros, això.
Us podeu imaginar el monstre que va ser. Home, clar, 2,7 quilos és molt gran, eh?
Ens passem, clar, ens passem.
Clar, imagina't, quan agafes un gripau normalment, amb les mans, això sí t'ha passat a Tondreu...
Millor no ho feu,
ho sabràs. No, no, no ho feu, però...
Has de pixilar.
El comú és que se't pixi la mà, el gripau.
Pot ser.
Clar, si el gripau és de 2,7 quilos...
Ja no se't pixa.
Pots comptar allò les catarates del Niagra, saps el que em vull dir?
A mi m'espantaria, si més no. Però si anem al detall d'aquest titular, en aquest cas, qui va trobar el gripau va ser una guarda forestal que passejava per un parc del nord-est d'Austràlia, concretament al Parc Nacional de Conway, a l'estat de Queensland. Saps allò que vas caminant i de cop dius, uau, un gripau, no?, de gairebé 3 quilos, magnífic, una cosa que trobes cada dia.
Surrealista.
Però fora bromes, perquè la protagonista de la història assegura que quan el va veure i el va agafar a coll, doncs no es podia creure lo gran i pesat que arribava a ser. Normal, eh? Clar. Ningú s'ho creuria. I seguim, perquè aquest gripau no es tracta d'un gripau qualsevol, es tracta d'una de les espècies més tòxiques per la resta d'animals i considerat alerta, eh? Una amenaça per la fauna australiana.
Mita-li'l.
De fet, el Departament de Medi Ambient i Ciència de Queensland ha assegurat que un gripau com aquest es pot arribar a menjar qualsevol cosa que li càpiga a la boca.
Què dius?
Tot això inclou des d'insectes, rèptils, inclús petits mamífers. Per tant, el que us estic explicant no és una tonteria, eh?
No.
A tot això, abans d'acabar, de saber un parell de coses més, com per exemple que l'animal ha estat batejat, val, sota el nom de Toazilla. Mira, són noms. Tu et dius Andreu?
Juro pues que t'anava a dir que li posessin noms,
sisplau.
Toazilla. No sé com es pronuncia, però té nom. I que pot arribar a aconseguir el títol del gripau de canya més gran mai abans registrat pel Museu de Queensland i que científicament té un altre nom, no? En aquest cas es diu Rhinella marina, no sé si ho he pronunciat bé, que està definit com un gripau de canya nadiu d'Amèrica Central i del Sud, que va ser introduït a Austràlia el 1935 amb l'objectiu de combatre una plaga d'escarbats que colpejava les plantacions de canya de sucre de la regió. Per tant, aquest animal, o sigui, va arribar allà, no sol, eh?, però va arribar allà per combatre una plaga i ara s'està menjant.
Veus?
Sí, sí. Els rèptils, petits mamífers, insectes.
Els hi ha sortit malament, la jugada.
Sí. Petites coses de la vida. Però, bueno, avui podeu anar a dormir dient que heu après una cosa nova.
Ni tant, sempre.
Sobre la nostra fauna i flora i tot plegat. Sí. Vinga, doncs seguim. Avui també toca parlar de la plataforma TikTok, però no ho fem amb gaires bones notícies. Abans de res, vosaltres teniu TikTok?
Sí.
No.
Sí.
Faig servir més els Reels.
Només per mirar-lo, diguem-ne. No sé com...
Sí, exacte.
No sé com funciona.
Val, però en teniu, eh?
Sí.
Doncs no gaires bones notícies pels més enganxats a aquesta plataforma, perquè la Comissió Europea podria prohibir, repeteixo, podria prohibir el TikTok si no es protegeix els menors. En aquest moment hem destrossat la vida de moltes persones, perquè és increïble, cada vegada hi ha més persones que s'enganxen una, dues i fins i tot tres hores al TikTok. Jo sóc una d'elles, eh? I us explico el perquè de tot plegat. En aquest cas, el comissari europeu de Mercat Interior ha advertit que aquesta xarxa social hauria de ser encara més responsable que la resta, tenint en compte que la seva audiència és molt i molt jove. Això és veritat, eh?
Sí.
És per això que considera inacceptable que TikTok sigui la porta d'entrada de molts continguts nocius o fins i tot amenaçadors i mortals. Estic totalment d'acord, amb això. En aquest cas, Brussel·les també reclama a TikTok que compleixi amb la normativa europea de protecció de dades i que eviti que la informació de les persones que en formen part doncs accedeixi a països com la Xina, per exemple. És per tot això que us acabo d'explicar, doncs, que la Comissió Europea adverteix directament a TikTok que no tindrà cap mena de mirament a sancionar la plataforma per protegir els drets humans. En aquest cas, aquesta advertència no és cap tonteria si tenim en compte que s'han viralitzat reptes tan perillosos com, per exemple, cuinar pollastre amb xarop, una cosa molt normal, que està al menú de tots els restaurants, o també tot tipus de challenge, aquests reptes, no sé, que d'aquests estranys que fins i tot, i posant-nos serios, un d'ells va acabar amb la vida de dues nenes.
Sí.
Per tant, anirem veient i seguirem informant sobre el tema. M'he posat molt informativa avui,
No, està molt bé.
Però, no patiu perquè acabarem la secció amb alegria, perquè també us porto una d'aquelles notícies virals que alegren la tarda,
Ho
necessitem una miqueta.
Sí, sisplau.
I avui us vull parlar d'un professor, desconec a quina part d'Espanya dona classes, que parlant clar ha vacil·lat a tots els seus alumnes a través d'un missatge al campus virtuals de l'assignatura el dia abans de l'examen. És a dir, tenim un professor que posa un examen, per exemple, el divendres, mal dia, però bueno. I el dijous penja un missatge al campus virtual, perquè ara tot funciona
per internet.
El Moodle.
Que ha estat destinat directament als seus alumnes, val? Per exemple, Andreu González. Ok. Atenció, perquè el professor en qüestió titula el missatge com "Oculto a estudiantes. Examen temas 1, 2, 3, 4, 5 i 6 para imprimir el 18 del 01".
Ai, no.
Aquí, a simple vista, sembla ser que el professor s'ha equivocat i que ha penjat l'examen.
Sí.
Cosa que aniria molt bé a més d'un.
Clar.
Perquè la mitjana de suspesos va pujant, eh? Va pujant. Però no, no es tractava d'un error del professor. Què ens pensem? No? Que són tontos?
Ara.
No. I és que quan els alumnes van descarregar el document, en ell hi apareixien unes instruccions, val? Com si no tinguessin feina per estudiar, doncs a seguir les instruccions. Cito textualment la primera instrucció. Abrir este documento desde un ordenador, val?
Molt bé. Sí.
Imagineu, sisplau, els estudiants fent-ho,
sí.
Va. Descargar el PDF i abrir-lo en Adobe. O Adobe, no sé com
sí,
es diu.
Sí, Adobe, sí, sí.
I després s'havia de fer un clic en una imatge. Val. I voleu saber què hi deia en aquesta imatge?
Sisplau.
Doncs sublim, eh? Sublim. Escuchar atentamente. Seguir estudiando. Ni de coña os paso el examen. Nos vemos mañana.
Patapam.
Molt bé, clar que sí.
Patapam.
Professor. Professor, no sé com et dius, però has passat a ser el meu ídol. També et dic, si jo fos alguna de les alumnes no riuria tant, però com que ja no faig exàmens, doncs ara m'enric. I res, és evident que aquesta publicació s'ha fet viral. Perquè és el que dic sempre, ens en riem de les desgràcies dels altres.
Sí,
som
sí,
així,
sí,
eh?
Sí, sí. Sí.
I en qüestió d'un dia ha aconseguit més de 22.000 m'agrades i més de 3.000 retuits i, bueno, els comentaris són una barbaritat de bons.
Vinga, va, acabem amb musiqueta?
Sí, avui la notícia musical ens la porta Maneskin. I és que avui, divendres 20 de gener, el grup de rock italià i rock anglès Maneskin ha estrenat oficialment el seu primer àlbum. Rep el nom Rush, està format per un total de 17 cançons i, com no podia ser d'una altra manera, doncs destaca pels sons de rock que diuen tant enganxen els fans d'aquesta banda. D'aquesta manera, ara sí, ja és oficial el primer àlbum dels Maneskin després de guanyar, atenció, al Festival d'Eurovisió de Rotterdam el 2021. Ja està disponible per tots i totes, així que avui em despedeixo amb una de les cançons que més m'han agradat, aquest Gossip.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Vuit minuts que passen de les 3 de la tarda i avui inaugurem nova secció. Ho fem amb el nostre estudiant en pràctiques, en Pau Canyes, on ens portarà la mare dels ous de diferents temes. I és que cal dir que el d'avui és bastant particular, eh? Pau Canyes, bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, no ens enganyarem pas, eh? El meu gimnàs abans era una empresa de reciclatges i el meu fiol, el Jaume, em va explicar que era això del Crossfield.
No.
No era aquest el tall, eh?
No era aquest.
Val.
Però... Era, imagineu-vos, l'alarma d'un tsunami.
L'alarma
d'un tsunami.
Com l'alarma d'un
tsunami? D'un tsunami.
Avui ens expliques un tsunami?
Perquè si jo us dic ara mateix que haver-hi un tsunami de cervesa a Londres el 1814, com us quedeu?
Jo flipo.
Com?
És real això com estàs dient?
Sí, és real. I és que dilluns i 7 d'octubre del 1814 es va produir el que es coneix com London Beer Flood, un accident industrial on van morir 8 persones a Sant Giles.
No et crec.
Home.
Que fort.
Home. Van morir 8 persones a causa de la cervesa?
Sí.
D'un tsunami de cervesa.
D'un tsunami de cervesa. Per tant, us presento la mare dels ous de tot això.
Vinga, va.
Hem de parlar de la fàbrica de Meux and Company Horseshoe Brewery, perdó pel meu anglès, que es trobava a la cantonada entre Great Russell Street i Tottenham Court.
Home, val? Jo penso que el teu anglès ha sonat molt bé, eh?
Sí.
Una miqueta i l'Itàlia del Joan. Sí, que bé. No et riguis, Joan, és veritat, tens bon accent d'Itàlia.
Sí.
Llavors, agafeu-lo una miqueta, la màquina del temps, perquè anem 5 anys endarrere, al 1810.
1810, va.
Sí. Per què? Perquè havien instal·lat una gran cuba de fermentació de fusta de 6,7 metres d'altura. Molt gran. Molt gran, a dalt de tot de l'edifici.
Mm-hmm. Ui, mala idea, doncs.
Agafades per unes anelles de ferro de més de 300 quilos.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
I que albergava aquesta gran tona. Doncs l'equivalent a més de 3.500 barrils de Brown Porter Ale, la cervesa molt popular a l'Anglaterra del segle XIX.
Uh-huh.
Llavors, cal recordar que, bueno, és fusta, és ferro,
sí,
el clima de Londres... Això no va ajudar molt bé a la bota.
No?
I per això, a les 6 de la tarda d'aquí octubre del 1814, tota la cuba es va trencar.
No!
Alliberant tota aquella cervesa calenta pels carrers de Londres.
Ai, no.
A més calenta, eh?
Calenta.
Sí. Ai, per favor.
Un bany de cervesa calenta.
És el pitjor, exacte, quan vas a un bar i poses la cervesa, sí, que no està freda, eh?
No, és horrible.
Però no és aquest sentiment de quan posen la cervesa, sinó va provocar alguna cosa més impressionant. Va provocar les destrosses a la pròpia infraestructura de la cerveseria i va provocar un efecte dominó amb les altres tones agregant més contingut pels carrers del barri de Sant Gils. És a dir, el barri de Sant Gils és un barri pobre de Londres, mm-hmm, densament poblat, amb habitatges molt precaris i plens de pobres, prostitutes, criminals, etc.
Doncs gent pobra, rica en cervesa.
Exacte.
Està bé.
Però, imagineu, aquesta una cervesa i deixalles arribava als 4,5 metres d'altura.
Com?
4,5 metres d'altura de cervesa i deixalles.
No, quin fàstic.
I sí, allò va provocar el col·lapse de diverses cases.
Pobre gent, és que m'estic imaginant una onada de cervesa.
És que...
El més pur estil Lo Impossible.
Sí, totalment.
Sí. És com si ara nosaltres, ens entra la onada de cervesa per aquí a l'estudi.
Sí.
Perquè eren dues, per exemple, una...
No, però per sobre de l'estudi, perquè 4,5 metres
entraria,
és molt
bèstia. Ens emportaria.
Clar,
amb la força que deu tenir...
Força...
S'emporta l'edifici, allò.
Cal dir que l'estudi de Ràdio Estel està a peu de carrer.
Clar.
Per qui no ens hagi vingut a visitar, a la imatge, doncs...
Veniu, si voleu.
Podeu venir.
Sí.
I llavors, què van informar alguns testimonis? Que tota aquesta cervesa, que era gratis, va portar centenar de persones a recollir aquest líquid com podien.
Mm.
Tasses, bols, la pròpia boca.
A recollir la cervesa del carrer.
La cervesa, beure-se-la.
Amb la boca també?
Home, sí.
No.
Fent submarinisme, perquè clar, 4,5 metres...
Perquè també hi havia deixalles.
De tot.
Cervesa calenta, deixalles.
Hi havia de tot.
Gatets que vivien pel carrer.
I d'aquí...
D'aquí,
ara posem-nos seriosos,
sí,
va aparèixer, bueno, aquestes 8 persones i dies més tard va aparèixer aquesta novena persona morta.
Ai,
perquè
porra.
Aquesta va voler salvar el que estava passant, va vèncer la cervesa. Però clar, llavors, tot això que
com,
us estic...
Perdó, eh? Va morir una persona per intentar beure cervesa?
Sí.
Clar, és que si...
Home, si obres la boca i veu una onada de 4 metres,
aviam una
potser
cosa.
Sí que t'acabes ben mort.
Igual com a Tilly, que es quedava curt.
Ai,
saps el que et vull dir?
No.
Sí, llavors, què creieu que va passar després?
No sé, però em fa molta por, sincerament.
Es va evaporar tot.
Entre gatets, deixalles, gent que es mor per obrir la boca.
D'on ho porto? La cerveseria Meux & Company va ser portada als tribunals per l'accident.
Ara.
Però què passa? Que els propietaris de la cerveseria tenien impunitat. La justícia anglesa va dictaminar que això havia estat un acte de Déu.
Una, com?
Justícia divina.
Veus?
Mira.
Que no es podia haver previst i que havia estat una força sobrehumana.
Cosetes.
No. Està molt bé.
No, que també... No, sí.
Sí,
jo flipo, però
quan
sí,
no,
molt
quan
bé.
Quan no trobes sentit a les coses... Som-hi, doncs.
No, i a més, he de dir que els propietaris van reclamar l'impost especial pagat per cervesa.
Que fort!
És a dir, que això els va salvar de la bancarrota. He de dir que les víctimes, pues, ningú els hi va fer cas.
Però llavors, avui dia, pobres. Això, o sigui, aquesta cerveseria segueix...
Aquesta cerveseria, el 1922, va tancar. I el que es troba en aquesta cerveseria és un teatre. El Dominio Theatre.
Mira, a mi m'agrada el teatre, així que prefereixo el teatre que la cervesa i que matar gatets i persones.
Això és a Londres, eh?
Sí, Londres.
El mes de maig vaig a Londres. Aniré al teatre.
Perfecte.
Aniré al teatre...
Sí, sí. Te l'estàs apuntant,
eh? Una... Sí, sí, sí.
Se l'ha marcat.
Sí. Faré una fotografia del teatre i m'imaginaré...
És molt avi, això, eh, Joan? Aquells... Remarcar el nom del teatre i assenyalar que no para. Si és que té el dit recolzat sobre el guió amb una força que no treu. Ja està.
Dominio en fiada.
Totalment. Sí.
Doncs... Molt bé. La mare dels ous avui...
Gràcies, Pau.
Això. A tu.
La caravana. Una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar a l'audiència exactament què.
Doncs avui, Joan, mira... Sincerament, el dels gatets i la cervesa...
T'ha tocat, això, eh?
I la gent, i lo impossible... De...
És lo impossible versió cervesa.
No puc.
Versió alcoholitzada.
Mira... Prou, sisplau. Ja està. Va, centrem-nos. Per molta gent, avui en dia, principalment qui passa tot el dia fora de casa com nosaltres, ja sigui per feina o pels estudis, el sopar s'ha convertit en un aliment principal i fins i tot pot arribar a ser el més substanciós del dia.
Ara toca menjar?
Ara toca parlar de sopar.
Veus?
Val, deixem la birra.
El beure i el menjar.
Sí, exacte.
Està bé, està bé.
Has vist,
bé,
eh, com ho has enllaçat?
Sí.
Mira, vale, per això ets el conductor del programa. Clar que sí. Bé. I clar, nosaltres hem volgut esbrinar... Què sopa la gent dels carrers de Sants i a quina hora ho fan? I clar, això ho hem fet perquè realment hi ha moltes vegades que és això, anem molt atrafegats i no sopem bé, eh? Vale. Llavors, des d'aquí la pregunta del dia, volem ajudar la gent, sí?
Sempre.
Sempre.
Informació nostre, de cervell.
És el nostre deure.
I de cervell, també. Informació de cervell.
Val, mira, saps què? Tirem el tall i ja està.
Ceno a las 9:10, bueno, un bocata o verdura, o pollo a la plancha.
Cenar bastante temprano para no acostarme recién cenada y sobre normalmente como muy tarde, 8:30. Proteína, normalmente proteína. Sí, eso es lo que suelo cenar.
Començo a fer el sopar a les 8, pues a 2:15 o així començo. De tot una miqueta, depèn del dia. Una miqueta de verdura o peix o carn, variat.
A les 10:30, pues croquetes, amanida, galets... O depèn del tàper de la madre.
Sopo normalment cap a 8:45 i sopo lleuger. Verdura, alguna proteïna animal a vegades, que no té per què ser sempre, i fruita, i aigua.
Ceno sobre las 11:12 de la noche, lo que haya, en plan muy variado todo.
Lo que haya en casa en la nevera.
Sí, nada en especial.
Ha dit galets?
Sí, ha dit galets.
Et sobren molts de Nadal, eh?
També et diré una cosa. Aquesta noia diu que depèn del tàper de la mare i tampoc no era tan jove com...
No?
No.
Estàs tenint prejudicis?
No, però saps allò que dius?
A mi la meva mare, si em fa un soparet bo, no li diré que no.
No, endavant, endavant. Va. Vaja, ja ho veieu, una mica cacau, tot plegat, però podríem dir que la gent sopa entre 8:15 i fins i tot algun ha dit a les 11 o a les 12 de la nit.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Tard, eh?
Déu-n'hi-do. Anem a veure si la gent té el costum, perquè, atenció, ara que he fet una altra pregunta, òbviament,
ara.
No ens quedem aquí nosaltres,
anem més enllà.
Sempre. I vull saber si la gent té un dia de la setmana marcat, com per exemple els divendres pizza. Saps?
Ah, hi ha gent que ho fa, això.
Molta gent que ho fa.
Sí.
Doncs volem descobrir si els nostres participants d'avui també ho fan.
Sí, los fines de semana, el sábado. Suelo cambiar y permitirme lo que quiera. Pues calamar a la andaluza,
¿sí?
Tostas, cosas de esas.
Bueno, algún día a la semana sí, pues o kebab o pizza o algo así. Una miqueta de comida basura, un poco.
Sí, sí. Un poco, ¿eh?
Una al día, una a la semana sí.
Sí,
sí. Pizza o pedimos, de estos rollos, o tacos, los sábados.
Sí, 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 els dijous, pizza. Sí, pizza. Ho faig els dijous.
Que n'hi ha molts divendres que sí, però no. No està estipulat, no està marcat. Pizza, perquè lo de més, tot lo que és fast food, no. A casa, no.
Sí, a veces sí.
I què te pides?
Burger King.
Burger King,
sí.
Vale. No, home, no.
Hamburgueses, pizzas...
Tacos.
I el dia de los calamares a l'andaluza.
Sí.
M'ha agradat molt.
Molt fan d'aquesta dona, que va ser des de València, aquesta dona encantadora.
Perfecte.
M'ha semblat al·lucinant quan m'ha dit calamares a l'andaluza. Jo no sóc tant dels calamars de la nit, t'haig de dir, eh? És algú de...
Però no són arrebossats, eh, l'andalusa?
Però és un arrebossat finet.
No són arrebossats, a l'andalusa.
Ai. Ara per allà d'on estàs.
Són aquells amb salseta.
Amb salseta?
Sí, que estan com...
Busca-ho. No és veritat, això.
Sí, a mi tant.
Sí?
Sí.
No m'ho crec. Calamares a l'andaluza de tota la vida de Dios, que són aquell arrebossat més lleuger.
No, home, no.
Sí, ja ho veuràs.
Ja ho veuràs,
mira, 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 veus? Ah. Ho està buscant, eh? Veus? Mira.
Quin negoci tenia raó.
Ui, veus, mira,
no
cosetes.
No passa res, no passa res, a vegades tens raó. Quan tens raó...
La tinc.
Tens raó.
Bien.
Pensava que eren aquells que la Mercedes, saps aquells que van amb salsa?
Sí.
Doncs això.
Doncs no.
Pensava que eren aquells.
I ara cal fer una mica d'anàlisi crítica,
va,
d'acord? És a dir, una mica d'autoanàlisi i sí, saber si el que estem fent està bé o creiem que ho podem millorar. Sí?
Segur que podem millorar.
Va, explica'm tu què sopes.
Ara?
Sí.
Clar, és que jo...
Què vas sopar ahir?
Jo estic a dieta ara mateix.
És igual, bueno, però ja serveix.
Jo sopo dos peces de fruita.
Sí.
Una gelatina.
Ui.
Un grapadet molt petit de fruits secs. I una infusió.
I una mica de pinso per galls, perquè això sembla una mica... No, el repertori aquest. No, no, m'ha agradat, m'ha agradat. Està molt bé, està molt bé. Comentarem...
Un cuido.
Sí, sí, comentarem amb l'experta del dia a veure què ens recomana, d'acord?
Sí.
Primer, doncs, escoltem quina anàlisi crítica ha fet la gent del carrer.
Alguna vegada podem fer algun excés, però normalment intentem fer una dieta mediterrània.
Sí, però normalment depèn d'altres coses, de temps i tot.
Podria millorar ficant una miqueta de més peix, però com és molt car, pues a vegades sempre costa una miqueta més, si vols agafar peix de qualitat.
Tengo bastante el hábito de entre semana comer de manera saludable y cenar, sí.
Vale, por lo sí, tanto, crees que está bien, ¿no?
Sí.
Yo creo que no. Con lo que llevo, pues el trajín que llevo, yo creo que no.
¿Con el trajín que llevas? ¿Por falta de tiempo o algo?
Sí, por falta de tiempo. El vale, trabajo y todo eso, pues suelo cenar eso, lo más rápido, ligero.
Pues dejar de comer Burger King, tener una dieta un poco más equilibrada en sí y comer un poco más temprano también.
Dejar de comer Burger King, ha dit.
Veus?
S'ha confessat abans, eh?
I comer lo más rápido y ligero. Jo crec que rápido sí, y ligero no solen anar gaire de la mà.
No, ja veus que hi ha una mica de falta de temps, eh?
Sí, sí, sí.
La
sí,
gent va molt atrafegada. Però clar, ara és hora de donar pas al...
Sí.
D'aquell sopar d'amor jo en guardo un gran record.
Tu guardes un gran record d'aquell sopar d'amor?
Sí, d'alguns sopars d'amor.
Ens estem posant vermellets,
ai, sí,
Nina Agustí.
Sí, amb mi és molt comú, també
sí?
T'haig de dir, posar-me vermella.
També és veritat.
Però, vaja, tornem al bonus track d'avui, que és d'una noia que acaba de tenir un bebè. Un bebé,
sí,
eh?
Un bebé, sí,
i
sí,
que ens donarà un petit consell. Escolteu-lo.
Vale, sopo sobre les 7:30-8, no sé, ahí coliflor amb patata.
Vale, i com és que sopes tan aviat?
Perquè tinc una bebita petita, llavors ja sopo al seu horari i ho tinc tot fet.
Vale, i abans sopaves a aquesta hora? O
no, abans sopava a 9:30, a les 10. Ara sí.
Ara sí, eh?
Sí, abans més tard és com te'n vas a dormir amb la panxa plena, tot.
Per tant, recomanes, sopar les abans.
Es nota, eh?
Sí?
I també dinos sobre les 12:30 a la 1. Prova-ho, si no ho fas, prova-ho.
Absolutament el suport d'aquesta dona que
sí,
ha canviat els horaris gràcies al seu bebè.
Bebè.
Jo he de dir que fa molt pocs dies tinc un nou gatet i també m'ha fet canviar els horaris.
És que és un bebè, també.
És un bebè.
Clar, 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 és un cadallet,
sí,
tu
sí,
diràs.
Sí.
Doncs sí, aquesta noia doncs, ens ha donat un consell que, sincerament, el penso adoptar a la mesura del possible.
El bebè?
No.
El gatet?
L'horari de menjar, eh?
Val, val, val.
Doncs ara sí, escoltar la veu del poble i les nostres tonteries, com sempre, cal donar pas a la nostra experta d'avui. Ella és Sara Martínez, nutricionista clínica i esportiva i tecnòloga dels aliments. Molt bona tarda, Sara.
Molt bona tarda, Nina. Moltes gràcies per convidar-me de nou al programa.
Ja has pogut comprovar que les respostes han estat molt variades i de ben segur que no podem fer un estudi de cada cas. Però quin consell ens donaries per construir un bon sopar?
Sí, doncs un mètode supersenzill i pràctic és seguir el famós mètode del plat o plat de Harvard, que no és més que una representació gràfica que ens parla de proporcions
sí,
i que, a més, també ens serveix pels nostres dinars. I ens diu que la meitat del plat es destina a les verdures i hortalisses en qualsevol dels seus formats, un quart als hidrats de carboni, que són la nostra principal font d'energia i els trobem als cereals, com l'arròs, la civada, també el pa o la pasta, prioritzant els integrals, perquè tenen més fibra.
Uh-huh.
També els trobem els tubercles, com la patata o el moniato, i els llegums. I l'altre quart restant del plat el destinaríem a la proteïna, que pot ser animal, carn, peix, ous, o vegetal, que també la trobem als llegums i als derivats vegetals, com el tofu.
Uh-huh.
I per postres podríem acabar amb fruita o un iogurt natural, per exemple.
Veus que bé.
Llavors, aquesta dita d'esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre, és aplicable? O sigui, és real que hem de fer això?
Bé, aquesta frase el que ha de dir és principalment que cal consumir la major part de les calories durant la primera part del dia, que és quan estem més actius. No obstant, no és del tot certa. De fet, l'estructura tipus del sopar és la mateixa que la del dinar, encara que l'aportació energètica pot ser una miqueta inferior a la del migdia, que això realment ho aconseguim amb cocions més senzilles i lleugeres.
Llavors, a l'estat de la verdura, potser seria preferible que fos cuita i no crua, o és indiferent? A l'hora de sopar, em refereixo?
Depèn de la persona. Depèn. Si li costa una miqueta més digerir, doncs que la prengui cuita li ajudarà a fer aquesta digestió.
Sara, hi ha una hora ideal per sopar o no? Hi ha alguna hora adequada, podríem dir?
L'ideal seria sopar unes 2-3 hores abans d'anar a dormir, per tal de garantir una bona digestió i llevar-nos a l'endemà amb més energia. A més, també és recomanable sopar relativament d'hora, facilitant doncs aquest dejuni natural, no?, d'unes 10-12 hores, per tal que el nostre sistema digestiu descansi i es regeneri fins a la següent ingesta, que normalment acostuma a ser l'esmorzar.
Sara, ara parlàvem amb els nostres testimonis sobre aquell dia en què demanen menjar a domicili o que es permeten doncs fer una excepció. Està bé que tinguem un o dos dies com aquest, o hauríem de passar-ho a l'hora de dinar perquè no fos tan pesant o no?
Doncs aquí depèn del context, gustos i preferències de la persona realment. I hem de pensar que si la major part del temps els nostres hàbits alimentaris són saludables, sí, ens podem permetre perfectament sortir una miqueta de la pauta habitual i gaudir d'aquests àpats doncs, més especials.
Per tota aquella gent que no sopa absolutament res, és bo anar a dormir sense haver menjat res des del dinar o potser al berenar?
Moltes de les guies de nutrició comunitària ens recomanen que el sopar ens hauria d'aportar entorn del 20-30% de l'energia total diària que necessitem per mantenir un estat òptim de salut.
I a més a més,
no sols ens acaba d'aportar les calories que necessitem, sinó que també ens prepara per al dejuni nocturn que hem comentat ara, no? Ja que el nostre cos també consumeix energia en repòs o mentre estem dormint.
Sara, de fet, ara hi havia una testimoni que comentava que menja encara galets. Venim d'aquestes festes de Nadal, no? Què ens recomanes per tornar a uns hàbits rutinaris, com podríem dir d'alguna manera?
Sí, doncs us donaria 5 consells. El primer, establir uns objectius assequibles i realistes.
Sí.
El segon, intentar portar una alimentació el més variada i equilibrada possible, com hem comentat. El tercer, procurar ser actius i actives en el nostre dia a dia i fer exercici físic. El quart, garantir un bon descans, unes 7-8 horetes de son, és molt important. I el cinquè, per acabar, una bona gestió de l'estrès, en la que també serà superimportant tots els punts que acabo de comentar ara.
Doncs Sara Martínez, nutricionista clínica i esportiva i tecnòloga dels aliments, a qui podem trobar a les xarxes socials amb @lanutricion_insta. Moltíssimes gràcies per tornar a pujar avui a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Vosaltres. Gràcies, moltes gràcies.
Vinga, va, pràcticament 8 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina.
No, doncs espera, perquè tinc un regal per tu.
Com?
Tinc un regal per tu, Joan.
Com va això?
Mira, va de la manera aquí? Que t'haig de posar en situació, d'acord?
Sí.
Per tant, sisplau, anem a recordar una cosa. David Morral, posa'ns en situació.
Què et fa feliç? Doncs mira, una parella de gent gran que gairebé cada dijous estan a l'estació de Sants jugant al dominó.
Ai, sí, som.
De veritat? Sí. Allà les escales per baixar a l'L5.
I són cada dia?
No, crec que cada dijous. Ho hem de comprovar amb la Nina Agustí.
Sí.
Nina Agustí.
Digues? Nervis.
Jo crec que es mereixen una entrevista, aquesta gent.
Ai, sí?
Sí. Es troben cada dijous a jugar al dominó a les escales del metro?
Això ho hem de comprovar, no hi hem parlat amb ells, però la Nina em va dir que un dia...
Vaig veure l'home sol i em va fer paneta.
Crec que tots els oients necessiten saber tota aquesta història.
Jo crec que sí.
Val, doncs, bueno, ja els trobarem. i els hi preguntarem.
Va. Nina Agustí.
Els he trobat.
M'estàs dient...
Sí.
Sí?
Sí. Els tinc.
I què?
Es diuen Víctor i Isabel. D'acord? Són els nostres protagonistes d'aquesta història, que és real, la història.
Sí,
d'acord?
Sí. Tot completament dia, real. Sí.
Passa cada dia a Sants Estació.
Sí.
Us porto el que he parlat amb ells.
Sisplau.
Vinga, va.
¿Cómo es que cada día se encuentran aquí a jugar al dominó?
Bueno, yo, mi amiga, está ahí vendiendo chuches. Y entonces, pues yo me vengo, le hago un rato de compañía. Lo he conocido a él, que tenía una perrita muy mona. Sí, sí. Y por cuestión de la perrita no hemos hecho amigos. Yo tengo también perro pequeño como él, pero la suya se murió. Hemos hecho amigos y seguimos siendo amigos. Entonces, como él viene y yo también, nos entretenemos un ratito aquí a jugar al dominó.
¿Tiene algo para jugar? Sí, sí, tengo el dominó. Digo, pues venga, vamos. Nos sentamos, jugamos un ratillo.
¿Y juegan cada día?
Cada día, un ratito.
Cada día un ratito.
Estamos aquí sentados, miramos la gente, miramos y jugamos. Es un ratito de pasar el tiempo.
Qué bien, ¿no? Sí. ¿Y quedan a alguna hora o se encuentran?
No, cuando él viene, yo vengo, y cuando él viene, pues...
Se encuentran, sí, pues. Sí. Ya saben que siempre vienen aquí a jugar y se encuentran.
Siempre viene yo también, pues nos encontramos aquí.
Perdona.
Molt macos.
Perdona.
Digues. Què?
Jo veig aquí una història de Guillem Clua, per exemple, tranquil·lament, i fer-ne una sèrie a TV3.
Sí, perfectament.
És una història maquíssima.
És molt maco. De fet, fa un any que es van conèixer, més o menys, m'explicaven, eh? I mira, perquè jo em moro d'amor amb aquestes històries.
Sí, sí, sí.
Vols saber més detallets?
Home, i tant.
Vinga, va, més detallets.
Y los domingos pues nos vamos a andar, llevamos a mi perro a andar porque él se ha muerto la suya,
sí.
Nos vamos a la carretera de las aguas, se viene a mi casa, come conmigo y nos vamos a andar con el perro.
Oye, pues qué historia más bonita, porque todo esto empezó con los perritos,
sí,
¿eh?
Sí. Yo sabes, muy bonito, tu perro igual se parece mucho con la mía, sí. La mía murió de vieja.
¿Cómo se llamaba la perrita?
Mi perra se llamaba Dola.
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 ¿Y el suyo?
El mío, Bobby, pues... muy amigo, estamos muy bien aquí, nos da un ratito jugando y lo pasamos bien.
De veritat que preciosa aquesta història, Nina.
Sí, és molt bonica. Ja veieu en Víctor, amb la seva Dola, que ja no està entre nosaltres, i la Isabel i amb el seu Bobby. Es van començar a fer amics per als gossets i al final, doncs mira, han creat una amistat de per vida.
Escolta, Nina, moltíssimes gràcies per la secció d'avui, però sobretot per aquesta història tan preciosa d'aquests dos amics de l'estació del barri de Sants de Barcelona.
Home, tu, Joan, sempre.
M'agrada molt, de veritat, m'agrada molt. Trobarem més historietes d'aquestes.
Vinga, va, a veure si és veritat.
Gràcies, Nina. Nosaltres anem a publicitat i de seguida ja el tenim per aquí a Ràdio Estel, el desinformatiu d'en Reventós. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, un minutet i ja arribarem a 3:45 de la tarda i ara arriba el moment al nostre programa de la millor desinformació. Hola, Reventós, què ens portes avui?
Hola, Joan, avui porto desinformació de la bona.
De la bona bona.
De la bona bona.
Doncs vinga, va, endavant amb el desinformatiu d'en Reventós, un espai de desinformació que, sense voler informar, a vegades informa. Comencem amb internacional. Greu error de protocol durant la visita d'en Pedro Sánchez i Emmanuel Macron a Barcelona.
Durant la visita d'en Pedro Sánchez i Emmanuel Macron en el marc de la cimera d'ambdós països que es va celebrar ahir a Barcelona, es va produir un greu error de protocol que no ha transcendit els mitjans, però que nosaltres hem pogut confirmar.
Ai.
Durant l'arribada dels mandataris al passeig del Born, justament en el moment en què els dos presidents baixaven dels cotxes, s'havia contractat els serveis de l'empresa Maresma Florit Societat Limitada.
Què és això?
Ara t'ho explico. Concretament, s'havien contractat a 10 persones que, vestides amb els trajes típics catalans, llancessin pètals de roses al pas dels mandataris. Però, com tots hem pogut comprovar, això no va succeir. Joan, et preguntaràs per què.
Per què?
Doncs perquè els treballadors de Maresme Florit SL es van desplaçar a Barcelona agafant la R1 a Rodalies, que va patir una avaria a l'estació de Montgat.
Amic.
Això es va provocar... van estar una hora parats i va impedir que arribessin en el moment necessari. I, aleshores, un responsable de Maresme Florit es va mostrar el seu emprenyament perquè ara no tenia clar si ho cobraran, ja que, per demostrar que va ser una fallada de Renfe, ells van demanar el justificant a Sants Estació, però tenen dubtes de que l'administració els pagui el servei. La bona notícia és que els pètals s'aprofitaran per un casament que es farà demà dissabte a l'església de Sant Joan de Vilassar, que comptarà amb la presència d'un cosí tercer de Manuel Macron.
I atenció, crits a favor de la reina Sofia.
La reina Sofia va ser aclamada pels assistents en arribar al funeral del seu germà Constantí II, que es van celebrar a Grècia, i on va ser acompanyada per Felip VI, la reina Letícia i el rei Emèrit, que mantenia molt bona relació amb qui era el seu cunyat.
Sí.
Sofia va rebre diferents crits de recolzament. Els més corregiats van ser Sofia, siempre nuestra reina, Corina, vete a tu casa, viva nuestra Lady Di y sesión de Bizarrap ya. La reina Sofia va agrair aquestes mostres d'efusivitat llançant petons a l'aire. Un d'aquests petons va impactar de manera fortuita en el cap de la reina Letícia, que en un primer moment s'ho va prendre amb humor, encara que després van poder veure unes imatges d'ella dient-li de manera molt efusiva al rei Felip VI. ¿Quién es la reina, eh? ¿Quién es la reina? Díselo, la reina soy yo.
Canviant de qüestió, entrem a política i societat. Obres al Parlament de Catalunya.
L'aparició d'unes goteres a la sala de plens del Parlament de Catalunya, provinents de la trencadissa d'un baixant d'un dels serveis de la planta superior de la sala, ha provocat la necessitat de traslladar els dos pròxims plens a una localització provisional. El lloc escollit pel molt honorable Pere Aragonès ha agradat a alguns i desorientat a altres. El president ha volgut aprofitar aquest trasllat temporal per intentar cohesionar la càmera amb el que es coneix com team building. Per aquest motiu, el lloc escollit per realitzar aquests plens temporals ha sigut Catalunya en miniatura, a Torrelles de Llobregat.
Home.
Fantàstic. Fer aquests dos plens a Catalunya en miniatura, va declarar el president, ens anirà molt bé a tots perquè un canvi d'aires sempre és positiu. A més, és el lloc ideal per redescobrir ràpidament aquells racons de Catalunya que a vegades queden oblidats i que nosaltres, com parlamentaris, sempre hem de tenir presents. En 10 minuts et pots recórrer tot el territori amb una activitat tan divertida com és el trenet del que disposen.
Podríem dir que Pere Aragonès i Catalunya en miniatura van a mida?
Podríem dir-ho.
Podríem dir-ho. I nova normativa de trànsit.
Segur que molts de vosaltres us heu trobat amb la situació d'arribar a un pas de vianants amb el vostre vehicle i de tenir la marxa perquè una persona, normalment d'edat avançada, sembla que vol creuar, però no, us cedeix el pas a vosaltres i ho acostuma a fer de males maneres.
Ara.
Doncs bé, la DGT valora una possible obligatorietat de que els peatons estiguin obligats per llei a passar pel pas de vianants en aquestes ocasions. La norma pretén evitar situacions on el conductor insisteix en complir la seva obligació de detenir-se i el peató exigeix que passi el vehicle, el que pot comportar situacions de perill. Situacions, clar, com la que va viure en Ferran Montornès, repartidor de pizzas, el dia que va arribar amb la seva moto al pas de Benans, que hi ha a l'avinguda Mare Déu de Montserrat, cantonada carrer Periodistes, es va aturar per deixar passar un senyor gran que semblava que volia creuar, però no, li va dir a Ferran que passés ell, i Ferran s'hi va negar. La discussió va anar pujant de to fins que el repartidor li va arribar a dir «Passi vostè, senyor», i el senyor li va dir «Que passis tu», i va respondre a Ferran, vostè està amb el seu dret, ha de passar vostè. Passar, passar, va dir el senyor. Una guerra és el que hauries de passar tu. Passa tu, pòtol. Des del desinformatiu, no creiem que sigui necessària cap normativa d'obligació de pas i a la vegada fem una crida als peatons que vulguin cedir el pas als vehicles perquè ho facin d'una manera moderada i amb un somriure als llavis.
I atenció, que ens quedem a Barcelona perquè turistes japonesos han quedat en estat de xoc.
Efectivament, Joan, els integrants de la família Tanaka, una família japonesa que estava fent turisme a Barcelona, ha sigut trobada en un racó de l'estació de Sants, paralitzats, plorant i en estat de xoc. Per què? Bueno, ara t'ho explico. Una vegada tranquil·litzats, s'ha preferit traslladar la família a l'Hospital Clínic per fer-los un reconeixement. Descartada qualsevol tipus de dolència o lesió, hem pogut conèixer el que els va succeir gràcies a un intèrpret. Tot feia pensar que havien sigut víctimes d'un atracament, però no ha sigut així.
No?
No. La família Tanaka havia d'agafar el tren de les 13:43 que els havia de portar a Montcada a bifurcació. El problema per ells és que ha sigut que sense previ avís el tren s'ha retrasat 25 minuts.
No, home, no.
Ens havien dit que això passava a Catalunya, deia Motoshi-san, pare de la família, però pensàvem que ens ho deien per fer-nos riure. Quan hem vist que era una situació real, no hem rigut pas, sinó que tot el contrari, ens hem bloquejat i hem entrat en estat de xoc sense saber què dir ni què fer. Els responsables de Renfe els hi han demanat disculpes i, en compensació, els hi han donat 4 entrades per anar gratuïtament al zoo de Barcelona. La família Tanaka, que ha agraït el gest, ha preferit traslladar-se al zoo amb taxi per evitar possibles retards.
Invents necessaris per la humanitat.
Fan que el seu robot aspirador netegés tot el seu pis, però no a si mateix, ja que sempre estava ple de pols, Johannes Habermas, un holandès afincat a Castellfollit de la Roca, ha inventat un nou robot aspirador especialment dissenyat per netejar altres robots aspiradors. Era injust que l'únic que estigués brut al pis fos el robot aspirador, va declarar Habermas. I a la pregunta d'un redactor d'Olot Televisió, qui o què netejarà aquest robot aspirador de robots aspiradors? A Habermas li va començar a tremolar la cella esquerra i va marxar ràpidament de la roda de premsa remugant paraules en holandès.
I atenció també a aquesta notícia d'actualitat. Homes indignats amb Bad Bunny.
La PHD, la plataforma d'homes en deconstrucció, ha presentat una queixa al síndic de Greuges contra la cançó de Bad Bunny, Titi me preguntó, amb la seva famosa tornada, me la llevo toda a un VIP, on todas són les seves nòvies. Es queixen perquè diuen que ells porten un any en ple procés de deconstrucció i ara resulta que aquest senyor, segons els integrants de la PHD, diu que s'emportarà a totes les seves nòvies a un VIP. Nosaltres estem lluitant contra la nostra motxilla d'heteropatriarcat que volem buidar. Però aquest senyor, amb aquest tipus de cançons, es vol carregar tot el treball que hem fet durant aquest any. El síndic de Greuges ha respost que entenen la seva problemàtica, però que no poden dir-li al cantant que deixi de fer aquestes cançons perquè a nosaltres ens agrada molt ballar-les a l'oficina, diu el síndic.
Parlem també al desinformatiu d'en Reventós de cinema. James Cameron no ens deixa de sorprendre.
El director americà realment és una capsa de sorpreses. Si ja ens ha sorprès amb els espectaculars efectes especials d'una saga com Avatar, ara ens sorprèn de manera inesperada amb el director que ha escollit per Avatar 5, ni més ni menys que el multipremiat director català Albert Serra,
ara
conegut per pel·lícules com Pacifiction, Honor de Cavalleria o El cant dels ocells. Històries que res tenen a veure amb l'espectacularitat de la saga de Cameron. Segons Serra, Cameron es va adonar que Avatar necessitava menys efectes especials i més introspecció. El director català té molt clara com seria la pel·lícula. Diu Albert Serra, seran 5 hores on acompanyarem el protagonista donant tombs sense destí fixa per Pandora, reflexionant amb tots els que s'hi va trobant sobre el que ha sigut la seva vida fins aquell moment. El director català s'ha negat a que la pel·lícula es gravi en 3D perquè per 3D ja està la vida real, diu Serra.
Anem en plana esportiva, Reventós, sorpresa a la Facultat d'Història de l'Art.
Efectivament, els joves de primer curs que assistien a la classe Història, Cultura i Societat en l'època antiga i medieval, el passat dimarts del matí a la UB, es van trobar amb una sorpresa inesperada. Segons Flora Reventós, no té res a veure amb mi, eh?
Res, eh?
No, una de les alumnes de l'assignatura, els seus companys i ella van veure un noi amb gorra i ulleres fosques que es va sentar al final de la classe i el que ningú coneixia. A l'acabar, i abans que marxés, Flora se li va apropar amb l'excusa de fer-li una pregunta sobre els apunts i quina va ser la seva sorpresa quan es va adonar que l'alumne misteriós era Jordi Alba, el defensa del Futbol Club Barcelona. Sí, Flora es va fer una foto amb ell i a la pregunta de què feia en aquella classe, Alba va respondre, és una apuesta que tenia con esto de Bellerín.
I atenció també, nova demostració de velocitat de Dembélé.
Ousmane Dembélé, el millor jugador del Barça en aquests moments, va fer gala novament de la seva velocitat explosiva i en aquesta ocasió ho va fer fora dels terrenys de joc. Albert Torrelloca, reponedor del Capravo situat a l'Eia Diagonal, va veure el crac francès fent cua per pagar a una de les caixes. De cop i volta va fer gestos evidents de que s'havia deixat de comprar alguna cosa. Així doncs, mentre la seva dona es va quedar fent cua, Dembélé va sortir com una bala a per al producte que s'havia deixat. Va ser espectacular. No va trigar ni 3 segons en tornar, va dir als nostres micròfons l'Albert. Crec que l'únic que he vist moure's més ràpid a la meva vida és la sabatilla del meu pare quan me la llançava perquè no li feia gas.
I notícies també d'investigació, perquè gràcies a Reventós descobrim la veritat del CrossFit.
Correcte, el CrossFit, aquesta disciplina deportiva que en poc temps s'ha fet tan reconeguda, amaga un secret que nosaltres, el desinformatiu, sempre havíem intuït i que per fi ara ja podem demostrar. Després de mesos fent seguiment a Jesús Jaume Pallarès, propietari d'un gimnàs de CrossFit situat a Vilanova del Camí, i de guanyar-nos la seva confiança, vam aconseguir la confessió que esperàvem feia temps. Aquesta que escoltareu és la gravació que vam poder aconseguir.
A veure, no ens enganyarem pas, eh? El meu gimnàs abans era una empresa de reciclatges, i el meu fiol, el Jaume, em va explicar què era això del CrossFit, i de cop i volta, ostres, ho vaig veure clar. Vaig canviar el rètol del meu negoci, que es deia Reciclatges Pallarès, i el vaig passar a que es digués No Limit CrossFit Sport. I ara ja no he de pagar operaris que em moguin totes les deixalles que m'arriben, sinó que són els mateixos esportistes que fan el CrossFit els que em mouen tots els palets, les rodes, els ferres, tota la merda me la mouen ells. I el millor de tot és que em paguen ells a mi perquè me la moguin. Gràcies al CrossFit podré obrir un nou gimnàs de CrossFit la setmana que ve. Perfecte, això és perfecte.
CrossFit, eh?
CrossFit. Amics i amigues crossfiteros, així doncs, creiem que ha arribat el moment de que comenceu a valorar a quan voleu cobrar l'hora de burpees, overhead squats o muscle ups.
Passem cap a les notícies del cor, perquè hi ha polèmica al restaurant Aniol de Boc.
Correcte, el reconegut restaurant Aniol de Boc, dirigit pel xef Willy Rovirosa i el que recentment se li ha otorgat la tercera estrella Michelin, s'ha vist embolicat en una desagradable polèmica. Un tal JM va anar a sopar amb la seva parella el passat 14 de gener. Segons fons del restaurant, JM es va veure sorprès perquè, al contrari que d'altres restaurants d'alta cuina, les racions del menú degustació són prou grans. I a l'arribar al quart plat, ànec del bosc, el somni d'Altafulla, JM ja no podia més perquè abans de sopar havia menjat uns Doritos, va dir, i va demanar si la resta dels plats li podien posar en un tàper. Els responsables de la sala li van comunicar a JM que això no era possible perquè l'experiència sensorial del sopar s'havia de viure en aquell moment, a més de que no tenien tàpers. JM es va enfurismar, va demanar la presència del xef Rovirosa i els crits de «Això a casa Tomassa m'ho posen en un tàper al moment i al meu restaurant no és casa Tomassa» es va iniciar una baralla que va acabar amb cuiner i client a la comissaria dels Mossos de les Corts, a Barcelona. Així doncs, des del desinformatiu, us recomanem que si heu d'anar a sopar a l'Aniol de Boc, sisplau, abans no mengeu Doritos.
I atenció, notícia que ens arriba d'última hora. Michael Jackson continua viu.
Correcte. Natàlia Mingorance és una veïna de Badalona que ha contactat amb la nostra redacció per informar-nos que Michael Jackson continua viu. En el nostre afany de desinformatiu, vam voler parlar personalment amb ella per conèixer la seva versió. A l'arribar a casa seva, al badaloní barri de Bufalà, Natàlia ens va rebre molt cordialment amb galetes Príncipe i Vichy Catalán. Després ens va treure un àlbum amb un munt de retalls de la premsa del cor on, segons ella, apareixia Michael Jackson viu en dates molt properes. De seguida ens vam adonar del seu error. Qui ella pensava que era Michael Jackson en realitat és Isabel Preisler. El que no entenc, ens deia Natàlia, és perquè a Michael li diuen Isabel i perquè insisteixen en que va estar casat amb Mario Vargas Llosa si Michael no era homosexual. Van marxar de la casa de la Natàlia donant-li les gràcies per la seva rebuda, però sense dir-li la veritat. Qui som nosaltres per dir-li a Natàlia que estava equivocada?
I finalment marxem amb la previsió meteorològica, Reventós, va.
Sí, el nostre meteoròleg de capçalera, el senyor Jaume Reventós, ens ha enviat la seva previsió del temps per la pròxima setmana des de la seva estació meteorològica situada a Avinyonet del Penedès. Endavant, Jaume.
Està clar que aquesta setmana farà molt de fred, perquè he vist el Tomàs Molina a TV3 i la línia de les temperatures li arribava als peus. Jo no penso sortir de casa sense l'abric que em van comprar el meu fill i la meva jove Alaska quan van anar de vacances. O bueno, això és el que diuen ells, perquè jo sé que en realitat el van comprar a una tenda de l'aeroport del Prat perquè es van oblidar de comprar-me un regal allà, a Alaska. Jo sóc gran, però no gilipolles, eh? No, perdó. Però anem a lo del temps. Sí, crec que dijous o divendres plourà perquè em fa mal el colze dret. I quan em fa mal, acostuma a ploure els 3 o 4 dies. I si em fa mal a l'esquerra, plou el dia següent. Això ho tinc comprovadíssim. Tinc una llibreta on tinc tot això apuntat. A vegades li envia per carta al Tomàs Molina, però mai em diu res, no em fa cas. Doncs bé, ja ho tindríem, eh? Fins la setmana que ve. I sobretot, no us deixeu entabanar pels fills, que ells solament van a la seva.
Moltes gràcies per la seva previsió, pare. I pare, bé, eh? Sí, és el meu pare. Sí.
Val.
I fins aquí el desinformatiu d'en Reventós, un espai de desinformació que sense voler informar, a vegades informa.
Gràcies, Reventós, que vagi bé.
A vosaltres.